Bon dia des de Pals.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
He passat un cap de setmana meravellós allotjat a l'hostal Empúries, convidat per una persona amb moltes ganes de fer feliços els altres. Quan obria la finestra de l'habitació i veia el mar en calma de la platja al davant, amb aquell paisatge tan bonic i quotidià, em preguntava per què tot allò és tan especial. Si el món és ple de platges ben boniques. La meva autoresposta va ser justament aquesta. Potser no tenim les millors platges o el millor de res, però tenim de tot i ben a prop. Serà estrany incorporar Catalunya a la llista de les meravelles del món, com a molt alguna de les obres arquitectòniques de Gaudí que suposen un patrimoni veritablement excepcional i únic. Tenim les ruïnes d'Empúries, però al sud d'Itàlia hi ha, per exemple, les de Pompeia. Tenim la Tàrraco Imperial, però els italians tenen Roma. Tenim les platges de la Costa Brava, però el món és ple de platges i cales idíl·liques. Tenim una bonica ciutat com Barcelona, però també existeix, per exemple, París. Tenim Girona, però també hi ha Florència. Tenim els Pirineus, però els Alps també existeixen. Fins i tot tenim una ràdio capital i al món n'hi ha centenars. Però en el fons tenim un país excepcional, justament perquè uns tenen una cosa meravellosa i els altres una altra, però aquí hi tenim pràcticament de tot. Pocs espais d'una superfície com la que té Catalunya, uns 32.000 quilòmetres quadrats, reuneixen tanta varietat de tot tipus. En dues hores de cotxe es pot anar de la neu de la muntanya a la platja, de l'agricultura a la indústria o al turisme, del gòtic al modernisme. Una coneguda que es dedica al món del cinema i a la publicitat m'explicava un dia que a Catalunya s'hi roden el 30% dels espots publicitaris de tota Europa. I això és perquè hi ha talent, però sobretot hi ha diversitat històrica, cultural i paisatgística. I a més, a poca estona en cotxe, cosa que facilita el moviment dels grans equips de producció audiovisual. I aquesta amiga m'ho explicava mentre estava rodant una campanya global per una marca de cotxes que feia una versió diferent per cada continent. M'explicava que els hi costava molt poc trobar espais exteriors que recordessin a un país asiàtic, europeu o de la resta de continents. I just això, aquesta varietat i diversitat, és la que fa que tinguem un país fantàstic. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb la previsió del temps que ens porta, com cada dia, en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Bon dia. Comencem setmana amb temps estable i assolellat amb el pas d'algun núvol prim. Temperatures a l'alça. Arribarem fins als 26 graus de màxima i ens quedarem als 12 de mínima. I els propers dies, situació força similar. Temperatures altes i bon temps.
Gràcies, Martí. Doncs parlant de bon temps, el dia ja s'ha aixecat amb un sol molt, molt, molt aixecat, amb un dia molt assolellat. Tenim 13 graus positius ja a Torroella, a Santa Cristina, a Sant Feliu de Guíxols, a Pals, a la Bisbal, a Albons, a Monells, a Platja d'Aro, a Palafrugell. 13 graus positius, dèiem, per encetar aquest nou dia. Avui és dilluns, avui és dia 15 de maig del 2017. Comencem. I comencem, com cada dia, amb les notícies de casa nostra. Toni Xelles, bon dia.
Bon dia.
El resum de les notícies del Baix Empordà amb en Toni Xelles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Suport del jutge a l'actuació del govern de Palafrugell en les obres del Golfet, Toni.
El jutge ha denegat a la Direcció d'Urbanisme de la Generalitat que les obres del xalet del Golfet se suspenguin cautelarment. La interlocutòria sosté que no hi ha plena evidència sobre la nul·litat de la llicència, ni tampoc que els treballs siguin manifestament il·legals i vulnerin el pla de millora urbana.
El cas s'està tractant paral·lelament en el contenciós administratiu i el jutjat entén que si es dona la raó a la Generalitat, aleshores la sentència ordenarà enderrocar part del xalet. Mentre no hi hagi cap sentència, el projecte del xalet podrà seguir endavant. Les obres, de fet, estan pràcticament enllestides. Els promotors de la casa ja han demanat als tècnics municipals el certificat d'obra acabada, el pas previ per obtenir la llicència de primera ocupació. El cas, però, està als jutjats per dos contenciosos presentats per l'associació Salvem el Golfet i per la Generalitat.
Són les 8 del matí i 4 minuts. Endesa adquireix la distribuïdora elèctrica de Jafra.
Endesa ha adquirit per 1.200.000 euros la distribuïdora local elèctrica de Jafra, que dona servei a uns 1.700 clients. Es preveu que l'operació es formalitzi en els propers dies quan les autoritats de defensa de la competència espanyoles validin aquest acord de compra-venda.
Elèctrica de Jafra alimenta parcialment els municipis de Foixà, Jafra, Parlavà, La Pera, Rupià, Serra de Daró, Ultramort, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i Fontanilles. El Gironès també alimenta Flaçà i Madremanya. En total disposa de 54 quilòmetres de xarxa elèctrica de mitjana tensió i 106 quilòmetres de línies de baixa tensió.
Les 8 i 5, unes 600 persones s'impliquen per decidir una partida d'inversions a Palamós.
L'Ajuntament de Palamós ha dut a terme durant dos mesos un procés participatiu perquè la població pogués dir-hi la seva sobre el destí de 235.000 euros en inversions. Els veïns podien votar sobre com calia distribuir els diners i amb quines prioritats, d'entre un seguit de propostes prèvies.
La majoria de les 600 persones que hi han participat s'han decantat per l'arranjament del Passeig del Mar, tant a la part central com als laterals, amb un pressupost de 100.000 euros. En segon lloc, també ha rebut força suport la proposta de millorar el mobiliari urbà de Vilaromà i del Suro, una actuació a la qual es destinaran 50.000 euros. Pel que fa a la via pública, una majoria ha donat suport a destinar la partida prevista de 85.000 euros a la millora dels parcs infantils. Amb aquests resultats, l'Ajuntament començarà a executar progressivament les propostes amb l'objectiu d'enllestir-les abans de final d'any.
Les 8 del matí, 6 minuts. Mesures a Palafrugell per la recollida de mobles i trastos.
L'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa una campanya contra les actituds incíviques i per fomentar entre la població els bons hàbits en relació a les deixalles voluminoses. El consistori insta els veïns a utilitzar un telèfon gratuït per demanar la recollida de residus voluminosos i andròmines. A través del 900 100 810, els palafrugellencs poden concretar a quina hora i lloc han de deixar aquestes deixalles.
Dins aquesta campanya, el consistori també distribueix cartells i altre material informatiu per conscienciar als ciutadans. L'objectiu és fomentar una bona gestió dels residus voluminosos que no acaben als contenidors de la via pública i que acostumen a ser difícils de transportar. L'Ajuntament vol combatre d'aquesta manera la mala praxis de molts vilatans que els abandonen davant les voreres o al costat dels contenidors.
Seguint, més de 20.000 persones pel Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
Palamós ha tancat amb un gran èxit d'assistència al Festival Terra de Mar, la festa marítima de la Costa Brava que s'ha celebrat aquest cap de setmana. Enguany el certamen estava enfocat a posar en valor la natura i el paisatge litoral. Entre les activitats que s'hi podien fer hi ha recorreguts marítims per la costa del municipi en diverses embarcacions.
Entre els vaixells participants d'aquestes navegacions destaca el catamarà Atlàntida, que amb una cabuda de 250 persones ha dut a terme navegacions pel litoral de Llevant, arribant fins a la zona de Castell i Illes Formigues. Els assistents al festival també han tingut l'oportunitat de visitar els vaixells participants, passejar per la fira de productes mariners, iniciar-se la navegació a vela i amb caiac, o participar dels tallers i de la mostra d'oficis del mar, entre altres activitats.
I acabem a les 8 del matí i 7 minuts. 400 esportistes participen en el triatló de Sant Feliu de Guíxols.
El triatló de Sant Feliu de Guíxols, el més antic de Catalunya, ha arribat aquest cap de setmana a la seva 28a edició, amb 400 participants. L'organitzen l'Aquàtic Club Xaloc i l'Ajuntament i ha estat complementat per un duatló en què han participat una 80a de joves.
Com a novetat, el tram corrent del triatló s'ha concentrat en un circuit més urbà, al passeig. El primer tram nedant s'ha fet a la badia de Sant Feliu i el segon tram en bicicleta entre el passeig, la carretera Tossa i Rosamar. Pel duatló, l'itinerari ha estat el passeig del mar, tant corrent com en bicicleta.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Fins aquí el resum de l'actualitat del Baix Empordà, que tornarà quan faltin uns minuts perquè siguin les 9. De moment, el que fem ara és recordar-vos que si voleu estar al dia de tot el que passa a casa nostra, podeu fer-ho consultant al nostre portal de notícies, que trobareu a l'adreça radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I a les 8 del matí i 9 minuts anem a l'actualitat general. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Repàs el que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món al supermatí d'avui dilluns.
Supermatí.
Emmanuel Macron ja és el president de la República Francesa, Dani.
Es converteix així amb 39 anys en el president més jove de la República Francesa. En el seu primer discurs de nou president ha tingut un to ambiciós i solemne. Ha dit que està disposat a convèncer els francesos que el país ho té tot per jugar un paper important al món.
Derrota del Partit Socialista Alemany a quatre mesos de les eleccions generals.
La Unió Cristiano-Demòcrata d'Angela Merkel s'ha imposat de nou a les eleccions regionals. Són les terceres que es fan seguides. Ha aconseguit un 34,5% dels vots en el land on es feien les eleccions, el del Rin del Nord, Westfàlia. El Partit Socialdemòcrata era fins ara la força dominant en aquest estat federat i ha obtingut només el 30% dels vots.
El ciberatac mundial podria tornar a renéixer avui.
El ciberatac, conegut com a WannaCry, es va estendre divendres pel món i ara amenaça de revifar. El seu impacte s'ha frenat gràcies al cap de setmana i, sobretot, per l'actuació de dos herois anònims. Però avui dilluns pot tornar amb força a les empreses.
Les 8 del matí, 10 minuts, la Caixa de Solidaritat amb els encausats pel procés recapta 100.000 euros.
La iniciativa es va posar en marxa el dia que van declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Carme Forcadell i Anna Simó. Vol recaptar fons per fer front a les multes que han hagut d'afrontar els polítics pel 9-N. Amb aquests primers diners recaptats ja s'han pagat la multa de 30.000 euros que va recaure sobre l'exconseller de la presidència, Francesc Homs.
Les 8 i 11 minuts. El gall de Manel Navarro podria no ser el delicte més greu d'Eurovisió.
Es tracta de l'espontani, que es va baixar els pantalons en ple escenari i va ensenyar el cul. Podria ser condemnat fins a 5 anys de presó, segons ha informat el govern ucraïnès.
De fet, ja assegurem que el gall de Manel Navarro no era el delicte més greu d'Eurovisió. Déu-n'hi-do, però no el més greu. Mor un nen de 3... Hi havia algunes vestimentes, per cert, que eren pitjors. Mor un nen de 13 anys en caure d'una teulada d'una fàbrica abandonada.
Va passar allà, al Maresme. Estava jugant amb uns amics a la teulada quan es va ensorrar el sostre. El sistema d'emergències mèdiques va rebre l'avís ahir a les 6 de la tarda i s'hi va desplaçar un helicòpter medicalitzat i diverses ambulàncies. Van intentar reanimar el nen sense èxit.
I acabem, l'Hospitalet de Llobregat tindrà el centre de medicina xinesa més important d'Europa.
És un pacte de tres bandes entre la Generalitat i l'Ajuntament de l'Hospitalet i també el govern xinès. El nou centre s'instal·larà a l'edifici de l'antiga fàbrica Godó i Trias i té un pressupost inicial de 80 milions d'euros. Es crearà un hospital, una universitat, un centre cultural i de recerca.
Fins aquí les notícies, les 8 i 12 minuts. I com sempre, després del repàs informatiu del dia...
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Anem a l'agenda. I l'agenda d'aquesta setmana comença amb activitats que passen a Calonge. Les repassem amb en David Parreño. Hi ha una musicletada que significa pedalar amb la Maia Vidal i amb en Joan Coloma, David.
Bon dia, Miquel. Aquest diumenge tindrà lloc a Calonge una nova edició de la musicletada. Combina el fet de pedalar durant un matí i migdia, tot gaudint de la música de Maia Vidal, Joan Coloma i Za. Un cop arribats al final del trajecte, en el collet de Sant Antoni de Calonge, es podrà gaudir d'una arrossada i acaba ballant a ritme de DJ Ruben Hits.
Acaba la festa de Sant Isidre de Castell d'Aro.
Doncs sí, últim dia de la festa de Sant Isidre. Acaba avui amb l'exposició del 63è concurs de fruits de camp, flors i plantes ornamentals. La podreu veure al Castell de Benadormiens.
I acabem. Ho fem amb un concurs de tapes. Serà a Palamós, David.
Durant tota aquesta setmana podreu visitar les tavernes de Palamós per gaudir de les seves tapes i pinxos. Han impulsat un concurs de tapes perquè els clients puguin escollir la millor tapa dels establiments que participen en aquesta campanya. Els detalls i els noms dels establiments els podreu trobar a visitpalamós.cat.
Les 8 i 14... I com sempre, després de l'agenda, anem al comentari. I avui, que és dilluns, avui és 15 de maig, el comentari ens l'acosta el politòleg bisbalenc Andreu Paneque.
Terra de Mar de Palamós, Dorrimifan, flors a Calonja, el Begum flors, flors i violes a Palafrugell. Tot aquest seguit d'esdeveniments i festivals aglutinen tradició, arts i celebració. I arriben de la mà de la primavera. Arriben en un moment en el que l'anomenada onada de turistes comença a agafar la primera embranzida i nosaltres comencem a lluir les nostres millors guirnaldes. De fet, en aquestes festivitats trobem dos aspectes per mi vitals que nodreixen i justifiquen que any rere any es segueixin fent aquest tipus de festivitats. Primerament, i de forma evident, ajuden a crear un impacte econòmic positiu a la població que organitza la festivitat. Però, d'altra banda, i per mi, allò que dona realment valor aquesta tipologia de festivitat és que ajuden a enfortir el teixit social de les localitats. Aquesta tipologia d'esdeveniments s'han convertit per a nosaltres el que en l'època feudal representaven els mercats de les grans ciutats. És el moment de trobada, d'alegria i de bonança, ja que totes les parts implicades, tant aquelles persones que anaven a comprar com aquelles que anaven a vendre, en sortien satisfetes. D'aquesta manera, l'organització de la societat de la nostra comarca per a la creació d'aquesta tipologia de festivitats ajuda a crear brincles. Ajuda a establir un enllaç necessari per intentar avançar i innovar i per així diversificar les opcions de desenvolupament econòmic que la nostra comarca pot i podrà donar.
El comentari de l'Andreu Paneque per avui, que és dilluns 15 de maig del 2017. I de seguida parlem amb en Jordi Sistac, que és el responsable dels Amics de les Illes Formigues. Serà d'aquí res, mig minut.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
8 i 17, senyor Jordi Sistac, bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, en Jordi Sistac és el responsable, és el president de l'Associació Amics de les Illes Formigues. Volem parlar amb ell sobre aquest tros de territori que tenim ficat allà enmig de les costes entre Palafrugell i Palamós, abans però en fem una radiografia amb en David Parreño. David.
L'Associació Amics de les Illes Formigues ha celebrat la seva primera assemblea anual. L'entitat va néixer oficialment a principis de l'any passat amb l'objectiu de conservar el litoral i plantejar un ús sostenible dels recursos marins.
Senyor Sistac, d'entrada, abans de començar, posem una mica de context. Qui és aquesta entitat, qui sou i d'on parteix la base d'articular-vos com a associació?
Doncs som un grup de veïns de Palamós, de Mont-ras i de Palafrugell que compartim sensibilitats, neguits i conviccions. La sensibilitat és amb el medi ambient, amb la biodiversitat del nostre entorn. La convicció és de que som uns privilegiats per viure aquí i que la pressió humana, degut a la seva bellesa, doncs irà amb augment. I el neguit és que hem d'actuar, hem de conscienciar a tothom, perquè això no és un bé infinit, sinó més aviat es caducer.
Senyor Sistac, té la sensació que les Illes Formigues són més o menys conegudes per tothom, però no sembla que hem perdut la connexió amb el senyor Sistac. La reprendrem de seguida que en sigui possible. Ara sí, sembla que hem recuperat la comunicació amb en Jordi Sistac. Senyor Sistac, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Deia, no sé si té la sensació que a nivell social les Illes Formigues són una mica les oblidades?
A nivell social no, perquè jo diria que cada dia hi va més gent. A nivell administratiu sí, perquè entenem que l'administració, que és la responsable, sí que les té abandonades, encara que val a dir que últimament s'ha notat una sensibilitat molt gran i estem en camí de que l'administració també s'hi impliqui.
Quina és l'administració competent per regular l'ús que es fa d'aquest espai?
Bueno, aquest és el problema, que aquí entren primer els tres municipis costaners, Palamós, Mont-ras, Vall-llobrega, i entra la Generalitat, en la mesura que ho inclou dintre del PEIN, dels paratges d'especial interès natural, i entra, evidentment, l'Estat, en la mesura que són aigües, el que se'n diuen aigües exteriors. O sigui, hi ha tres administracions locals i dos administracions supraterritorial, per no dir també el Consell Comarcal i per no dir també la Diputació. I això fa que tants personatges en el mateix escenari dificulten el protagonisme obligatori.
Fa un moment vostè em deia a nivell de les administracions estan descuidades, però a nivell social cada vegada hi va més gent. Quin és l'impacte i quin és el problema que hi ha pel fet que hi vagi cada vegada més gent?
A veure, nosaltres com a grup no pretenem donar lliçons de res a ningú, perquè aquí hi ha tècnics de totes les universitats, biòlegs, que ho saben.
Sembla que no tenim especial facilitat per fer aquesta comunicació amb en Jordi Sistac. Tornarem a intentar-ho una vegada més. Ara sí, sembla que tornem a recuperar la comunicació amb en Jordi Sistac. Està sent accidentada aquesta entrevista. Senyor Sistac, li preguntava per la incidència de la gent sobre les illes. Vostè em deia d'entrada, nosaltres no pretenem donar lliçons a ningú.
No, evidentment, perquè no som científics ni ho volem ser, encara que en el nostre grup tenim professors universitaris i gent molt qualificada, però com a grup, com a societat civil, l'únic que pretenem és donar la veu d'alarma de que la situació és greu i ho serà més si no actuem.
Senyor Sista, quin és el patrimoni biològic que tenen les Illes Formigues que fa que siguin especials i que requereixin d'una cura especial?
Miri, el patrimoni està d'alguna manera catalogat el 2006, quan es fa el PEIN, la Universitat de Barcelona fa un estudi intens i extens de la situació. Suposo que del 2006 aquí no deu haver variat gaire, almenys com a catàleg, i parla de que és un lloc privilegiat, i també parla de la riquesa d'arqueologia submarina, dient que és una de les zones o la zona més rica de tot el litoral català amb derelictes, etc. De manera que això ja està fet, es va fer el 2006, i aquest estudi que feia una diagnosi, un retrat de la situació, feia també la diagnosi, que és les mesures que proposava, i estan aquí des del 2006 sense que ningú se les hagi llegit i faci res. Tot això referit a les Illes Formigues, no a la franja estrictament costanera ni menys a l'interior.
Uh-huh. recentment s'ha publicat la notícia que exigeixen que es regularitzin els usos de les illes formigues. Fa un moment vostè em deia que hi ha molts interlocutors. A qui li exigeixen aquesta regularització i de quina manera es transforma aquesta exigència? Què han fet per traslladar-ho a les administracions?
Miri, en aquesta zona hi ha molts actors, des dels pescadors professionals, els artesanals, els esportius, les empreses que fan submarinisme, les que lloguen embarcacions, els clubs nàutics, etc, etc. Però l'únic que té capacitat de convocatòria és l'administració, i en aquest sentit la bona notícia és que sabem que hi ha voluntat de convocar a tots per dir, sentem-nos, parlem, què voleu i com ens posem d'acord. Nosaltres com a grup diem que quan es pregunti com ens posem d'acord, primer s'ha de preguntar al territori què pots aguantar tu. No es tracta de que els gestors surtin contents perquè cadascú ha aconseguit una miqueta d'allò que volia, sinó que es tracta de que ens surti content el territori perquè ens hagi dit prèviament què pot aguantar i què tolerarà, quin ús fa sostenible la biodiversitat, i a partir d'aquí s'actuï.
Uh-huh. I segons vostès, quina és la restricció d'aquest ús que s'hauria d'aplicar?
Això aquí ja no hi volem entrar, perquè és un tema complex, evidentment, però pensem que es pot fer la pesca amb les ordenacions actuals, que passa que ara ja ningú vigila. Es pot fer immersió, però preveient quantes immersions es poden fer, es pot fer ancoratge, preveient l'ús de boies ecològiques, és a dir, gairebé es pot fer tot si hi posem seny i ordenem els usos. El que no volem fer com a grup, que ens autonomenem la societat civil, és dir a cada col·lectiu el que ha de fer. No, això ha de ser l'administració, que se senti amb ells i que amb la seva autoritat i amb la seva capacitat de diàleg doncs vegi quines són les possibilitats i com les administrem.
Han tingut algun tipus de resposta ja al voltant d'aquesta crida?
Doncs la veritat és que sí. Hem parlat amb tots els alcaldes, amb tots els grups polítics, i la resposta ha sigut afirmativa per part i positiva per part de tothom. Hem parlat amb els clubs nàutics i també. Hem parlat amb empreses d'immersió i també. I hem parlat amb la Direcció General de Política Territorial i hem parlat amb la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i també. I no solament això, sinó que quan els explicàvem què volien, van dir coincidim perquè nosaltres fem el mateix, tenim la mateixa observació que vosaltres i volem fer una actuació. I en aquest sentit, em sembla que és d'aquí dues setmanes, l'administració convoca a tots els actors del territori per fer la primera trobada, que serà un fet inusual a tothom per posar-se d'acord, i estem molt contents perquè en principi aquesta era una de les nostres grans objectius, i sembla que no seré tan petulant per pensar que l'administració ho fa perquè nosaltres ho diem, però com a mínim ha hagut coincidència de voluntats, i efectivament d'aquí 15 dies ens reunirem tots amb l'administració capdavant.
Li fa una mica de por, li fa patir que quan s'hagin de posar recursos a sobre la taula, perquè al final més control vol dir més recursos, la cosa quedi una mica frenada?
Evidentment, perquè les retallades en ensenyament, les retallades en sanitat, les retallades en serveis socials tenen capacitat de resposta. Les retallades en medi ambient no tenen aquesta capacitat de manifestació. El territori no es manifesta, i el territori ha sigut un altre dels grans damnificats de les retallades. De tota manera, hi ha un factor molt important, que és la conscienció mútua i col·lectiva, que això, doncs, la sola convocatòria ja vol dir que hi ha voluntat. I pel que fa als mitjans, bueno, esperem que la crisi no sigui eterna, i com a mínim quan hi hagi diners, que sembla que ara ja comença a haver-hi, doncs ens agafi preparats.
Senyor Sistac, vostè parlava fa un moment de la necessitat de conscienciació relacionada amb l'entorn i amb el medi ambient. Permeti'm que salti un moment de tema. No sé si ha tingut ocasió d'anar a la platja del Golfet a veure aquest xalet tan polèmic que s'està construint o que s'està rehabilitant.
No, l'he vist per fotografia de diari.
Sí, no, li preguntava perquè al capdavall la possible o no aturada d'aquestes obres depèn o dependrà o depèn en gran mesura de la mobilització que hi ha hagut al voltant d'aquesta construcció, de la mobilització social. No sé si hi ha alguna manera que es pugui treballar una mica més en la necessitat de conscienciar la gent dels entorns com aquest que vostès defensen de les Illes Formigues.
A veure, la conscienciació salta a la vista quan un veu l'obra que han fet. El que passa és, si m'ho permet, també una reflexió. Això ja estava, urbanísticament estava previst, no és aquest el que es discuteix, i potser hauríem de plantejar com és que en el seu moment es van aprovar aquestes condicions.
Sí, no, això segur. No. Li parlava en el cas concret de les Illes Formigues, què es pot fer per agafar i per intentar que hi hagi cada vegada més gent que defensi la tesi que és un espai que s'ha de preservar.
Doncs, malauradament, només conscienciar, perquè no es pot posar un mosso d'esquadra o un guàrdia civil a cada cantonada. És indignant que la gent pugui posar-se amb estris i amb sistemes no permesos, capturi el que no ha de capturar, o que inclús enduguin àmfores que hi ha per allà. I això només evitarà, bueno, evidentment amb vigilància, però quan tots tinguem una sensibilitat, diguem, prou forta que ens mogui a denunciar aquest fet. I aquesta és la finalitat de la nostra associació, que sempre diem, nosaltres volem ser la consciència crítica que augmenti aquesta sensibilitat. És a dir, responent a la seva pregunta, la sensibilitat s'augmenta amb informació i amb estima, que és el que nosaltres volem aconseguir, i evidentment amb mitjans econòmics, que és el que volem demanar a l'administració.
Senyor Jordi Sistach, president de l'entitat Amics de les Illes Formigues, gràcies per atendre la nostra trucada. Ens fa molt feliços que encara hi hagin persones que decideixin articular-se per defensar una cosa tan simple i alhora tan complexa com un tros de territori com és el de les Illes Formigues. Per tant, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, la felicitat és compartida, trobar mitjans de comunicació, també sensibilitats.
Nosaltres estem aquí per explicar tot allò que passi a casa nostra, per tant, té a la seva disposició la nostra antena. Que vagi molt bé.
Perfecte, bon dia.
2:15, 2:00 de 9 del matí.
Sometimes it's hard to say whatever you were thinking. Sometimes it's hard to do whatever you wanna do. Sometimes it's even worse to wake up every morning hearing the awful song that sounds on the radio every Sunday. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover, do it for your lover. Do it for those you ever get in love. In love. Raise your head, don't lay down with the sorrow. Open the door and you will see what comes tomorrow. So don't be afraid, cause at the end everything is gonna be okay. Cause I wanna see you acting like you just don't care. And I said, do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover, those you ever get in love.
Doncs mireu, jo que voleu que us digui, hem volgut retre un petit homenatge a Manel Navarro, que és aquest sabadellenc de 21 anys, si no m'equivoco, i que té el gran privilegi de ser el primer representant de Televisió Espanyola que queda últim al Festival d'Eurovisió. A mi la cançó no em sembla tan terrible, la veritat. No tinc clar que sigui una cançó com per guanyar el festival. Vaja, tinc clar que no és una cançó per guanyar el festival, però tampoc em sembla que sigui un trunyo tan gran com per quedar última. I, de fet, en això d'Eurovisió, en el que compta més les relacions diplomàtiques i, segons en diuen, la geopolítica, moltes vegades, tot això és molt més important que el tipus de la cançó. Per tant, hi ha algú en aquest país que hauria de fer molta, molta, molta autocrítica sobre les gestions que s'hagin pogut fer. I algú també hauria d'investigar sobre declaracions d'algun responsable de Televisió Espanyola que deia que ells no volen guanyar el Festival d'Eurovisió perquè no els hi sortiria a compte, perquè costa masses diners i no poden pagar-ho en aquest moment. Per tant, carregar les tintes contra Manel Navarro tampoc és massa de rebut. El que sí és evident és que va fer un gall monumental i que vaja, li va sortir un pollastre, que déu-n'hi-do. Manel Navarro, el supermatí per obrir aquest segon torn, aquest segon bloc del programa. I d'aquí un moment, amb en Josep Lluís Vidal, repassarem les últimes notícies, l'actualitat relacionada amb l'oci i la tecnologia digital, però abans anem als que podrien ser perfectament uns representants de l'estat català, Eurovisió, els Charango.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, ai, ai. Oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, ai, ai. Oi, oi, oi.
Destit, faria la alba.
Busco el batec de la terra, de la teva pell amb la meva. Els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com un...
Supermatí.
Quan no vull veure't,
vull mirar-te.
No vull imaginar-te.
Vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu. Balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits. Vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit. Vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't,
vull mirar-te.
No vull imaginar-te,
vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents.
Havia de dir el nostre home del temps i amant de la música llatina, la música salsa, que podria alguna vegada posar una cançó en català en el seu programa. Aquest seria un exemple fantàstic. Una lluna a l'aigua És la darrera producció dels Charango. Per cert, parlant del nostre home del temps, fa un moment en el grup de WhatsApp que tenim i anava corrent per la redacció cridant i emulant en Manel Navarro. Escoltin, escoltin com canta en Martí Seguer.
Desdit, foia l'alba!
Així, així sona. Déu-n'hi-do, pobre. 5 minuts i 3 quarts de 9.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Bon dia, comencem aquesta setmana parlant de Google perquè ha llançat la primera versió en espanyol del seu assistent virtual, el Google Assistant. De moment, només es pot utilitzar dins de Google Allo, l'aplicació de missatgeria que la companyia va desenvolupar l'any passat, però està previst que en els propers mesos arribi també a Google Home, al seu telèfon intel·ligent Pixel, i també als dispositius que utilitzin el sistema operatiu Android. De la mateixa manera que Apple ha desenvolupat Siri, Amazon Alexa o Microsoft Cortana, l'assistent de Google, l'únic per cert sense nom de dona, utilitza la intel·ligència artificial per respondre a les peticions dels usuaris. També parlem de Spotify, que ha presentat al costat d'altres empreses com Deezer o Rocket Internet una nova queixa formal a Brussel·les per les pràctiques anticompetitives d'Apple i Google, responsables de iOS i Android, els dos grans sistemes operatius mòbils que copen el 99% de la quota de mercat. Segons apunten, ambdues empreses aprofiten una posició privilegiada per intervenir en el mercat i inclinar la balança a favor seu. Assenyalen concretament que fan servir alguns dels seus sistemes mòbils, botigues d'aplicacions i cercadors per actuar com a filtres en lloc de com a accessos per als usuaris. La informació prové de Financial Times, que cita els directius de Spotify com a responsables de la carta, en la qual insten a les institucions europees a crear normes específiques que regulin les interaccions entre plataformes i usuaris. I una sèrie de retards en la cadena de muntatge de l'iPhone 8 haurien obligat a Apple a endarrerir encara més el llançament del seu darrer telèfon. Ara està previst per al 2018. Fa uns dies saltava la notícia que la producció del nou telèfon d'Apple no començaria fins a l'octubre o al novembre per un canvi important en les seves característiques. Això, segons el prestigiós analista de telefonia mòbil Qo, farà malbé les vendes d'Apple en un trimestre clau el darrer de l'any, ja que molts usuaris esperaran el llançament del pròxim telèfon. També parlem de Gmail perquè els usuaris d'aquesta plataforma estan patint un dels atacs de phishing més rellevants. Davant la quantitat de queixes rebudes a través de les xarxes socials per part de les pròpies víctimes, Google ha reconegut que l'atac ha superat les seves mesures de control i protecció i ha donat una recomanació als seus usuaris. Només s'han d'obrir els missatges per col·laborar en un document de Google Docs si estan plenament segurs que el remitent és correcte i estaven esperant-ho. Una recomanació que serveix de fet no només per Google Docs, sinó també per protegir-nos de qualsevol amenaça que ens arribi per correu electrònic. Una setmana més hem de parlar de Facebook, que té previst contractar més de 3.000 persones al llarg d'aquest any per monitoritzar les denúncies de contingut indegut a la seva xarxa social, com els vídeos de suïcidis o assassinats. Ho ha explicat el mateix Mark Zuckerberg, el fundador i CEO de l'empresa. Segons s'ha escrit Zuckerberg en el seu perfil oficial de la companyia, aquests treballadors se sumaran als més de 4.500 que ja revisen les publicacions que poden violar els termes de servei de la xarxa social. El cofundador de Facebook assegura que també s'estan construint noves eines per gestionar la seva comunitat. I aquesta setmana hem conegut també que el Pentagon encara manté versions molt antiquades de Windows en alguns sistemes de seguretat que són crítics, tal com exposa el web especialitzat en defensa militar Defense One. Segons aquesta publicació, un dels responsables de l'oficina del subsecretari de Defensa d'Energia, Instal·lacions i Medi Ambient, al voltant del 75% dels ordinadors encara treballen amb Windows XP, Windows 98 i, atenció, Windows 95, que ja té més de 20 anys a l'esquena. I pel que sembla, això no només passa al Pentàgon, sinó també a altres 15 instal·lacions militars del Departament de Defensa. En un context diferent, això seria un problema immens, atès que aquests sistemes operatius ja no s'actualitzen oficialment i algú amb coneixements suficients podria colar-se en una de les instal·lacions més importants per al govern dels Estats Units. Sembla, però, que els sistemes que funcionen amb aquestes versions tan velles de Windows no estan connectats a internet, de manera que l'única forma de colar-se en ells seria estar físicament davant del dispositiu i accedir a la seva xarxa tancada, una possibilitat una mica més difícil. I acabem parlant precisament de Microsoft, que ha anunciat una nova versió de Windows 10 que, bàsicament, és més lleugera i limitada en molts aspectes, però que precisament per això exigirà ordinadors menys potents per funcionar a ple rendiment. Una d'aquestes limitacions, com ha confirmat la publicació de Verge, és l'ús per defecte de navegadors d'internet que no siguin l'oficial de Microsoft o d'altres cercadors. En altres paraules, no podràs seleccionar Chrome com a navegador favorit ni tampoc podràs buscar amb Google. Es tracta d'un moviment agressiu per part de Microsoft per promocionar l'ús d'Edge i Bing, el seu navegador inclòs en Windows i el seu cercador. No obstant això, ho faran a costa de perjudicar els seus usuaris, ja que la immensa majoria fa servir Chrome com a navegador i Google com a cercador. I fins aquí la tecnologia i l'oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera.
Supermatí.
I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gone and get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mamacita. I would never make a promise that I can't. Promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us.
Say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time. Well, here I am, baby. Here I am, baby.
Talk to me,
que si Bruno Mars hagués nascut 20 anys enrere seria el Michael Jackson, o seria un equivalent a Michael Jackson del segle XXI. That's What I Like sona des del seu darrer treball discogràfic. I parlant del rei del pop, volem tancar musicalment el programa d'avui amb aquesta, que és una de les grans produccions de Michael Jackson, precisament. La va editar a l'estiu del 1979. Ens agradava, ens feia molt feliços veure'l cantar i ballar, i ens fa molt feliços recuperar llegats històrics de la història de la música com aquesta superproducció que es diu Off the Wall. La canta Michael Jackson.
When the world is on your shoulder, gotta straighten up your act and boogie down. If you can't hang with the feeling, then there ain't no room for you in this part of town. Cause we're the party people night and day. Living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the 9-to-5 up on the shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness and the music get to you. Life is so bad at all.
You live it off the wall.
And do it, then there ain't no one who's gonna put you down.
És una bona manera de tancar el programa d'avui amb aquesta producció de Michael Jackson, Off the Wall, que ens acosta una mica més a les 9, i a les 9, com sempre, tanquem el programa. I ho fem, com és habitual, repassant les últimes notícies de casa nostra amb Antoni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Suport del jutge a l'actuació del govern de Palafrugell en les obres del Golfet, Toni.
El jutge ha denegat a la Direcció d'Urbanisme de la Generalitat que les obres del xalet del Golfet se suspenguin cautelarment. La interlocutòria sosté que no hi ha plena evidència sobre la nul·litat de la llicència, ni tampoc que els treballs siguin manifestament il·legals i vulnerin el pla de millora urbana.
El cas s'està tractant paral·lelament en el contenciós administratiu i el jutge ja t'entén que si es dona la raó a la Generalitat, aleshores la sentència ordenarà enderrocar part del xalet. Mentre no hi hagi cap sentència, el projecte del xalet podrà seguir endavant. Les obres, de fet, estan pràcticament enllestides. Els promotors de la casa ja han demanat als tècnics municipals el certificat d'obra acabada, el pas previ per obtenir la llicència de primera ocupació. El cas, però, està als jutjats per dos contenciosos presentats per l'associació Salvem el Golfet i per la Generalitat.
Endesa adquireix la distribuïdora elèctrica de Jafra.
Endesa adquiri per 1.200.000 euros la distribuïdora local elèctrica de Jafra, que dona servei a uns 1.700 clients. Es preveu que l'operació es formalitzi en els propers dies quan les autoritats de defensa de la competència espanyoles validin aquest acord de compra-venda.
Elèctrica de Jafra alimenta parcialment els municipis de Foixà, Jafra, Parlavà, La Pera, Rupià, Serra de Daró, Ultramort, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i Fontanilles. El gironès també alimenta Flaçà i Madremanya. En total disposa de 54 quilòmetres de xarxa elèctrica de mitjana tensió i 106 quilòmetres de línies de baixa tensió.
Unes 600 persones s'impliquen per decidir una partida d'inversions a Palamós.
L'Ajuntament de Palamós ha dut a terme durant dos mesos un procés participatiu perquè la població pogués dir-hi la seva sobre el destí de 235.000 euros en inversions. Els veïns podien votar sobre com calia distribuir els diners i amb quines prioritats, d'entre un seguit de propostes prèvies.
La majoria de les 600 persones que hi han participat s'han decantat per l'arranjament del Passeig del Mar, tant a la part central com als laterals, amb un pressupost de 100.000 euros. En segon lloc, també ha rebut força suport la proposta de millorar el mobiliari urbà de Vilaromà i del Suro, una actuació a la qual es destinaran 50.000 euros. Pel que fa a la via pública, una majoria ha donat suport a destinar la partida prevista de 85.000 euros a la millora dels parcs infantils. Amb aquests resultats, l'Ajuntament començarà a executar progressivament les propostes amb l'objectiu d'enllestir-les abans de final d'any.
D'aquí a 5 minuts seran les 9 del matí. Mesures a Palafrugell per la recollida de mobles i trastos vells.
L'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa una campanya contra les actituds incíviques i per fomentar entre la població els bons hàbits en relació a les deixalles voluminoses. El consistori insta els veïns a utilitzar un telèfon gratuït per demanar la recollida de residus voluminosos i andròmines. A través del 900 100 810, els palafrugellencs poden concretar a quina hora i lloc han de deixar aquestes deixalles.
Dins aquesta campanya, el consistori també distribueix cartells i altre material informatiu per conscienciar als ciutadans. L'objectiu és fomentar una bona gestió dels residus voluminosos que no acaben als contenidors de la via pública i que acostumen a ser difícils de transportar. L'Ajuntament vol combatre d'aquesta manera la mala praxis de molts vilatans que els abandonen davant les voreres o al costat dels contenidors.
Seguim. Més de 20.000 persones al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
Palamós ha tancat amb un gran èxit d'assistència al Festival Terra de Mar, la festa marítima de la Costa Brava que s'ha celebrat aquest cap de setmana. Enguany el certamen estava en focat a posar en valor la natura i el paisatge litoral. Entre les activitats que s'hi podien fer hi ha recorreguts marítims per la costa del municipi en diverses embarcacions.
Entre els vaixells participants d'aquestes navegacions destaca el catamarà Atlàntida, que amb una cabuda de 250 persones ha dut a terme navegacions pel litoral de Llevant, arribant fins a la zona de Castell i Illes Formigues. Els assistents al festival també han tingut l'oportunitat de visitar els vaixells participants, passejar per la fira de productes mariners, iniciar-se la navegació a vela i amb caiac, o participar dels tallers i de la mostra d'oficis del mar, entre altres activitats.
I acabem. Hi ha 400, i acabem, dèiem, 400 esportistes participen i s'inscriuen en el triatló de Sant Feliu de Guíxols.
El triatló de Sant Feliu de Guíxols, el més antic de Catalunya, ha arribat aquest cap de setmana a la seva 28a edició, amb 400 participants. L'organitzen l'Aquàtic Club Xaloc i l'Ajuntament, i ha estat complementat per un duatló en què han participat una 80ena de joves.
Com a novetat, el tram corrent del triatló s'ha concentrat en un circuit més urbà, al passeig. El primer tram nedant s'ha fet a la badia de Sant Feliu i el segon tram en bicicleta entre el passeig, la carretera Tossa i Rosamar. Pel duatló, l'itinerari ha estat el passeig del mar, tant corrent com en bicicleta.
Gràcies, Sílvia. Gràcies, Toni.
Fins aquí el resum de l'actualitat més pròxima. Que tingueu un bon dia.
I tornarem demà puntualment a partir de les 8. Recordeu també que si voleu estar informats de tot el que passa a casa nostra, podeu fer-ho a través del nostre web radiocapital.cat, un portal de notícies que anem actualitzant cada dia durant tot el dia amb totes aquelles notícies més destacades de casa nostra i també amb els continguts que generen els diferents espais, els diferents programes que s'emeten en aquesta casa. Recordeu, la referència informativa és radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I també us recordem igualment que teniu un servei de butlletí electrònic, un informatiu que enviem a la una del migdia a les vostres bústies de correu i que podeu rebre de manera gratuïta, evidentment, al vostre correu electrònic. Per inscriure-us-hi només heu d'entrar al nostre web radiocapital.cat i a través de qualsevol de les notícies que hi han publicades hi trobareu un formulari. Igualment, si entreu per primera vegada al nostre web també us apareixerà una finestra. Només us demanem la vostra adreça de correu, el vostre nom, per poder-nos adreçar a vosaltres de manera educada, i el vostre poble o ciutat d'on sou, el vostre poble o ciutat d'origen, per saber d'on veniu i perquè us puguem oferir de manera més personalitzada la informació que us enviem. Recordeu, si voleu, us podeu subscriure gratuïtament al nostre servei de notícies, al nostre butlletí informatiu de la una del migdia a través del correu electrònic. Com us deia, només heu d'entrar al nostre web radiocapital.cat. Estem a punt de tancar el programa d'avui.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
I com sempre, fem un últim repàs a la previsió meteorològica amb el nostre home del temps, Martí Seguer.
Comencem la setmana amb temps estable i assolellat i amb el pas d'algun núvol prim. Temperatures a l'alça, arribarem fins als 26 de màxima i ens quedarem als 12 de mínima. I els propers dies, situació força similar amb temperatures altes i bon temps.
Temperatures altes que ja arriben als 15 graus positius al llarg i ample de la comarca. Els trobem a Parlavà, els trobem a Torroella de Montgrí, els trobem a Sant Feliu, a la Bisbal, al Bons, a Monells, a Verges, a Ullà, a Sant Feliu de Guíxols. 15 graus positius, dèiem, per tancar aquest supermatí d'avui, que és dilluns, és 15 de maig del 2017. Tornarem puntualment demà a les 8 del matí. Com sempre, volem donar-vos les gràcies per fer-nos confiança i volem donar les gràcies també a tot l'equip que fa possible aquest programa, encapçalat per Antoni Celles, la Sílvia Pedret, en David Parreño, en Dani Cortés, en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Josep Lluís Vidal, l'Ignasi Herbat i també en Juli Pedrero, que s'encarrega cada setmana de fer-ne els resums setmanals. Com dèiem, tornem demà a les 8, que vagi molt bé, que tingueu molt bon dilluns. Adéu-siau i fins demà.
Supermatí amb en Miquel 40.